3 i 10 minuts, en parlo Niné, bona tarda.
Bona tarda, Carlos Baraybar.
Malcom Otero, bona tarda.
Molt bona tarda.
Laura Pinyol, bona tarda.
Bona tarda.
Xavi Fina, bona tarda.
Bona tarda.
Ampar, avui un resum dels millors moments.
Però mira, abans que res, com que sempre, abans que tu arribis, com que tu canvies d'estudi, sí, ets a dalt i baixes a baix, sí, llavors en aquests 10 minuts que tu estàs fent l'informatiu, com que ja t'hem sentit a les dues, ens reunem entre nosaltres, la tertulianada, estàvem parlant de Toy Story. Ah. De Toy Story 4.
Val.
El Malcolm hi ha anat i el Xavi Fina deia que els seus fills hi han anat. I crec que jo hi vull anar, perquè m'agrada Toy Story. I, per tant, penso que podíem parlar-ne divendres que ve.
Però amb
aquests que hi ha aquí.
No és un spoiler el
no,
que
volem
fer?
No, podem parlar de les anteriors.
El que deia, el comentari que va sentir el Xavi, jo no l'he vist, però em sona una mica...
Però...
Rebenta històries, no.
Hi ha acudits de Toy Story, jo aquesta, la quarta no l'he vist, que són millors que alguns acudits de pel·lícules per adults, per exemple.
Segur. A mi em
sembla una història... Bé, doncs, en parlem divendres, que ens en recordarem.
Sí, ho hauré de veure, ara anem al cinema.
Doncs va, jo és que jo hi vull anar, necessitava una quartada.
Ja tenim deures.
Vaig per feina, no? Vaig per feina. Tu pots desgravar.
No. Ni de broma, eh? Ni de broma. El gestor et dirà que sí, tu desgravaràs i vindrà el senyor Hisenda i et dirà que no, eh?
Una passada de gol perquè ens expliquessis... El no, teu.
Res.
Amb el gestor.
No desgravis res.
Res.
Res de res, mai. No. O tingues un gestor, que és el que jo tinc ara, que si et diu que una cosa s'ha de fer i llavors és errònia, assumeix part de la... De la...
És el que han de fer, clar.
Ah, no, la meva anterior no, eh? La meva anterior... Que...
No parlem de gestors, va.
No parlem, va. La meva va dir, no, esto está muy bien, pa'lante.
Bona tarda, el gestor. Seguiu aquí, sisplau.
Ahir va venir el responsable d'això que en diuen el banc dolent. El que va comprar allò que en diuen els actius tòxics dels bancs. A mi em passa una mica amb això del banc dolent com a la borsa. M'ho expliquen, em sembla que ho entenc, després me n'oblido, no ho entenc gaire, no ho entenc del tot. En tot cas, quan vaig arribar a casa vaig pensar, ostres, què ens ha dit aquest home? I tenia ganes de tornar-ho a sentir. I avui he agafat 5 moments d'aquella entrevista d'ahir, perquè em sembla que val la pena avui recuperar-los com si fossin un menú degustació.
Va ser molt interessant.
Sí. Diu que tenen 5.000 habitatges, però no tots estan disponibles. I per què? Escolteu.
En Catalunya tenemos aproximadamente 5.000 viviendas, de las cuales disponibles o vacías hay 3.000, porque hay 2.000 que están ocupadas con distintos procedimientos judiciales, tanto civiles como penales, por ocupación ilegal.
O sigui, tenen 2.000 vivendes, 2.000 habitatges, vull dir, ocupats il·legalment. Sorprenent, força sorprenent. Moment número 2. De tot el que van comprar, quants pisos hi ha, en realitat?
De todo lo que Sareb compró en el año 2013, a principios del 2013, solo el 10% eran viviendas. Todo demás eran activos financieros, fundamentalmente créditos financieros, y activos inmobiliarios de terciario y de uso industrial.
¿Quins són els inversors als quals s'ha de tornar el deute? Això no ho sabem.
¿Y entre los inversores a los que hay que devolver la deuda, nos puede explicar quién está?
Eso me va a permitir que, dado el carácter de la inversión privada, las distintas...
Bueno, privada no es del todo, ¿no?
De las sociedades que lo hicieron, sí. Es decir, es privada. Si hay un grupo inversor que hizo o acudió a la deuda, es una inversión privada de ese grupo inversor.
I dos moments que es complementen. Al principi de l'entrevista explica per què no poden o no pensen cedir més pisos a la Generalitat.
Si la pregunta concreta es si estamos en disposición de firmar una nueva adenda o firmar un nuevo convenio con la Generalitat para incrementar el número de viviendas, en este momento... Estamos dispuestos y abiertos a ver vías de colaboración, pero no podemos volver a firmar un convenio porque el peso de las viviendas que hemos cedido en Cataluña en relación al peso que tienen el número de activos que tenemos en Cataluña es mucho mayor que en el resto del territorio español.
Acabeu de sentir que a Catalunya ja han cedit més pisos que a la resta de l'Estat. Llavors, al final de l'entrevista li diem que Catalunya potser té més persones sense casa que altres territoris de l'Estat. Això és una cosa que ens havia dit el conseller Calvet el dia anterior.
El dimarts.
Fixeu-vos què diu. És un minut, però val la pena que l'escolteu.
Hay otra serie de territorios a lo largo del Estado que tienen situaciones tan duras,
claro,
y en algunas cosas más duras, porque tienen menos recursos, que lo que se puede producir en Cataluña.
¿En esos territorios se plantean ceder más pisos?
En esos territorios estamos trabajando con los distintos gobiernos autonómicos y con los distintos ayuntamientos para ceder los activos. Pero también, ya que me hace usted la pregunta, debo aclarar y debo decirle que ha habido comunidades autónomas que han rechazado firmar el convenio recibiendo viviendas de estos programas sociales.
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Mire, yo creo que no aporta en este momento de la información cuáles han sido los territorios que no han decidido.
Es súper relevante, es muy relevante que nos lo diga.
Pues yo le agradezco que respete mi posición de no hacerlo público, porque no me parecería que sin pedir autorización a estos territorios yo haga relación de cuáles han sido los gobiernos autonómicos.
Aquí s'acabava el programa. No cedeixen més pisos a Catalunya, diu, perquè ja n'han cedit més que en altres territoris, però hi ha territoris que diuen que no volen pisos. Per què no els volen? Pot ser que sigui perquè justament els calen altres coses que no són pisos? Quins són? No ho diu. Però no hauria de ser públic, això? És a dir, per quina raó no ho explica? Crec que això és el moll de l'os de l'entrevista d'ahir.
Realment ens vam quedar amb les ganes de fer una hora més d'entrevista, perquè era molt interessant tot el que ens explicava, molt críptic en algunes ocasions, perquè sí, el llenguatge era molt tècnic i la gent que sempre toca el sector financer vol ser sempre molt exacte, però realment es generaven més preguntes a mesura que anàvem parlant amb el director de Responsabilitat Social Corporativa de la Sareb, el senyor Gaspar González Palenzuela. No sé si a la taula vau tenir l'oportunitat de sentir l'entrevista, però en tot cas l'Empar ha fet un resum, va ser molt interessant i ens vam quedar amb això. El departament de... A més, en un moment de l'entrevista, ell també va dir que la relació amb el Departament de Territori era molt fluida.
Molt fluida.
Cosa que el Departament de Territori ens diu al contrari.
Que no existia, ens havia dit.
Ens havia dit que no existeix. I, en tot cas, han dit que podem explorar noves fórmules per entregar pisos, però no podem entregar més pisos. En tot cas, Territori el que demanava, com a mínim, per exemple, eren 1.300 pisos per atendre l'emergència, les meses d'emergència que ara hi ha aquestes 1.300 famílies. I això era potser el més urgent, i que la Sareb, doncs, hi tanca la porta perquè considera que no...
Clar, i quan parlaven de 1.300 famílies, estic segura que no són totes les famílies, probablement perquè algunes d'aquestes famílies són les que ocupen aquests pisos que ells tenen, per exemple, i per tant no estan comptabilitzades.
Sí. Alguna opinió sobre la Sareb i la seva tasca? T'he agafat en fred, ara.
Sí, una mica.
És complicat d'entendre tot això.
Clar, també, jo no sentia l'entrevista sencera, però clar, també, heu dit que era el responsable
de Responsabilitat Social Corporativa.
Sí, és a dir, sí. Jo crec que això és important destacar-ho, no? Perquè d'alguna manera, teòricament, quan es va començar a parlar d'aquest concepte de responsabilitat social corporativa, era una mica allò de l'ètica del capitalisme i l'ètica de les empreses, etc, etc, però en molts casos, i jo crec que aquest és d'un dels més evidents, el que acaba sent és el maquillador de coses difícilment defensables, no? I aleshores, tot i voler-ho maquillar, no tenia respostes per moltes coses que tenien sentit, perquè clar, el banc dolent, jo crec que el seu adjectiu no només parla de quin tipus de béns té, sinó també és una certa qualificació que va més enllà d'això. Per tant, és difícilment defensable. És a dir, aquest senyor té un càrrec difícil, té una funció difícil, com a la de responsabilitat social corporativa de la Sareb.
Però a banda de fer de portaveu, entenc, i crec que és així després de parlar amb les companyes de premsa, que aquesta àrea del banc és la que gestiona el fet de que la Sareb cedeixi pisos.
Clar,
és a dir, que sí que és veritat que és la part solidària
de la Sareb. Exactament,
perquè
no?
Perquè la resta ens ho ha deixat molt clar, que el que han de fer és vendre pisos.
És vendre pisos
per recobrar la pasta.
Per això, no,
sí, sí.
El que no entenc és la qüestió política, perquè ell diu, no, és que Catalunya ja té el pes... Perquè,
és a dir, ell va dir que se n'havien donat més a Catalunya dels que li corresponien per percentatge de territori que
no,
suposa
perquè
Catalunya.
Segurament fan un percentatge igual per totes les comunitats. Quan
No, ell va dir que Catalunya suposa un 20% del territori espanyol i que n'havien donat, no sé si el 48% dels que donaven, vull dir, una proporció d'aquest estil, i que, per tant, ja no li tocava com a territori, perquè ja havia rebut més per sobre de... Tenia un superàvit d'habitació, diguéssim.
Sí, sí, però això lliga amb el que volia dir. És a dir, la missió de la Sareb no és aquesta.
la missió és una altra.
Ja ho sabem, sí.
Ell ho va detallar també, la missió és tornar al deute.
Exacte, sí. La missió és una altra. I això és això, el costat solidari, el costat intentar arreglar quatre coses, etc. Ara, ho tenen difícil, perquè quan aquest costat és tan contradictori amb la missió, no? És a dir, a vegades hi ha determinades responsables d'això, de responsabilitat social corporativa, que no estan tan en contradicció amb la missió de l'empresa que representen. És a dir, si tu fabriques iogurts i tens una part que es dedica a responsabilitat social corporativa, fabricar iogurts no és contradictori amb ser solidari amb gent que passa gana, per entendre'ns. Sí. En canvi, en aquest cas, clar, la contradicció entre una cosa i l'altra és molt òbvia, i molt evident, molt, i molt, molt, xoca molt. I aleshores, clar, jo crec que d'aquí els silencis, d'aquí coses sense poder justificar, perquè...
Però una cosa important, perquè jo tenia la imatge de que el que feien bàsicament era comprar patrimoni immobiliari amb deute, i el que fan, perquè pel que he entès, el 90% de la seva activitat és comprar directament deute. Vull dir que només el 10% són habitatges. Vull dir que, de fet, que cedeixin aquests pisos tampoc li suposa, encara que no entri dintre la seva activitat corporativa bàsica, no suposa tant, perquè la seva activitat realment és comprar els deutes i revendre aquests deutes, vés a saber aquí.
Sí, sí. No, però totes aquestes coses, a veure, o sigui, són molt impresentables, així dit entre nosaltres, aquest tipus d'activitat, inclús comprar deute i totes aquestes operacions de comprar deute...
I comprar paquets, que no és només deute, sinó paquets de deute.
Jo no entenc el benefici, no, se m'escapa la idea de comprar deute i llavors què fan?
No, hi ha una part que l'intenten recuperar, o sigui...
Però com?
No, la compren el 8%, imagina't que tu deus 100.000 euros.
Clar, compren la meva hipoteca que no puc pagar, per
100.000 euros, però la compren a 8.000. Clar. Teus 100.000. Uh-huh. I et reclamen a tu 100.000. I si no, 90.000. I si no, 80.000.
I si no,
li venen
un
altre per 16.000. I si no, vull dir, van revenent aquest deute i per això després acaba reclamant el deute amb persona que no té res a veure amb tu, que tu no coneixes de res i que és un senyor Singapur.
I com això, hi ha companyies especialitzades que ho fan amb els impagaments de les factures de telèfon, per exemple, que s'ho van passant i un dia igual et truca algú i et diu, vostè deu... 10 factures de no sé quin any i dius, no, però jo vaig tenir un litigi, això està a l'oficina d'atenció al consumidor i tot, i diu, no, a mi no m'atabali, jo tinc aquí un deute per cobrar, m'ho penso pagar o no.
A mi hi ha una gent...
Dius, no, doncs li enviaré una carta certificada, t'amenacen de mort i tot,
molt,
i el que has de fer és estoicament aguantar el tipus.
No, a mi, jo porto...
M'agrada t'amenacen de mort.
No, o sigui, a mi, jo fa...
Sí, sí.
Els meus pares van morir fa 10 anys. Es veu que van deixar un deute d'alguna cosa que no he investigat mai, petit, una cosa mínima. Cada 2 anys aproximadament rebo un seguit de trucades amenaçadores
i unes cartes que fan per edat.
Les cartes ja no em troben, però trucada sí que em troben, no? que controlo aquell telèfon i deixo d'agafar-lo, que aleshores m'amenacen, diuen que parlaran amb els meus jefes, diuen que parlaran amb la meva empresa, diuen que vindran a casa meva, no sé què tal, per una cosa que jo no tinc res. Sempre comencen demanant per la meva mare, jo els dic això tal, però aleshores hi ha una tongada d'això. Hi ha el moment en el qual tu els hi contestes, el moment en el qual tu t'enfades, en el moment en el qual no els hi agafes el telèfon, i aleshores hi ha un silenci d'un any i mig. Què passa durant aquest any i mig?
Que jo
ja he passat com algú que no pagarà i aleshores s'han venut el deute
dels teus...
teòricament dels meus pares. L'han venut a uns tercers de manera més alta. I aquests tornen a fer l'esforç...
Però estem parlant de quantitats a vegades molt petites, suposo que comptabilitzat, si tenen 10 deutes de 30 euros, ells fan una especulació de què poden arribar a cobrar, perquè la majoria de gent, davant d'aquestes amenaces i el to que fan servir, pensa que és molt més econòmic pagar que no pas jugar-se'l anar...
I si hi ha empreses que es dediquen a això, és que guanyen diners.
A mi em passava, per exemple,
no existirien aquestes empreses.
Que trucaven a casa els meus pares, que és l'únic fixa que localitzaven, no? Llavors jo ja tenia entrenat mon pare perquè contestés que era una filla pròfuga i que no els donaria mai el meu telèfon perquè no li pertocava, però sí que és un exercici molt desagradable perquè dius, tu pots tenir cert criteri per aguantar el tipus, per dir-ho així,
però
quan van amb avis o gent que es deixa impressionar o que simplement se sent més amenaçada més aviat, doncs és molt desagradable i no hi ha manera de sobreposar-te aquest tipus de comunicacions. És a dir, no pots anar enlloc a dir, m'està trucant un número a hores intempestives, perquè això també forma part del procés aquest amenaçador, hores intempestives que, molt invasiu, no?